Bon dia. Bé, benvingudes, benvinguts. Inaugurem avui a les segones jornades internacionals d'estudis en cultura sonora, que està dedicada al poder de la música i el poder. Jo voldria agrair-li moltíssim a la professora Carme Pardo, primer per la idea d'aquestes jornades internacionals, i també per portar la música i l'art sonor a dintre de la nostra facultat, dintre d'una facultat de lletres, en principi mancada moltes vegades d'espais de reflexió sobre aquests aspectes tan importants, i per tant doncs, el meu reconeixement per tota la tasca d'investigació i de recerca i de docència també, evidentment, que fa en aquesta universitat. Podria també agrair molt als convidats, als participants d'aquesta jornada, per haver acceptat de venir aquí a compartir amb nosaltres tota aquesta reflexió que s'obrirà avui, i també a les nostres col·laboradores del grup de Teories de l'Art Contemporani, que precisament han organitzat tota la infraestructura d'aquestes jornades, que com sabeu, us podeu imaginar, porta bastanta feina. Per tant, moltíssimes gràcies a Ariadna, a la Isa i sobretot a l'Anna Balló, que ha fet de coordinadora d'aquestes jornades. I res més, benvinguts, espero que puguem disfrutar molt de totes aquestes sessions i també donar les gràcies als estudiants que suporten i que col·laboren també tot aquest dia feixuc, perquè és matí tarda de pensament sobre la música, perquè primer ells són molt importants a l'hora de fer aquest tipus d'activitats, i segona, moltes gràcies precisament per estar aquí. Doncs res més, ja dono la paraula a la professora Carme Pardo. Carme.
Bon dia. Se sent? Sí. Doncs primer de tot, moltes gràcies, Pepa, per aquesta presentació i per aquest suport, perquè és cert que en una facultat de lletres no sempre és fàcil treballar des de l'àmbit de la música i del so, precisament perquè és una part molt, molt petita dintre del programa d'estudis i dintre de la comprensió social de l'art també que hi ha i de la funció que hi ha. I la música queda de vegades una mica com lateral, però sense complexes, aquí estem i lluitant sempre. Llavors, també voldria agrair primer de tot als participants en aquesta jornada per la vostra disposició, de debò, i per les vostres ganes i il·lusió, que també això fa molt, no?, a través dels e-mails i aquestes coses, quan estàs treballant, veure que de l'altra banda, més enllà de la qüestió tecnològica, doncs estem allà, compartim, no?, un desig, no?, de treballar plegats també. Quan vaig començar a pensar la qüestió de música i poder, que és un tema que fa anys em persegueix i que, bueno, l'he treballat diverses vegades de maneres bastant puntual, amb algun petit text, algunes xerrades, algunes publicacions també fora, vaig pensar en plantejar una doble via, i és una doble via que a més venia urgida també per un text que trobo que és magnífic i que vull recomanar per tots aquells que no hagin llegit, que és el llibre de Pascal Quignard, El Butes. Allà, amb aquest petit llibre, molt petit llibre, que he de dir que està traduït al castellà, allà Pascal Quignard ens explica que hi ha dos tipus de música, dos grans tipus de música. Una és la música d'Orfeu, no?, el que es considera com aquest ésser mitològic que fonamenta el que serà la música occidental. La música d'Orfeu, que és una música mesurada, és una música que és la que serveix després amb el pensament filosòfic per organitzar la relació entre música i política, entre música i societat, entre música i ésser humà i l'ànima en l'ésser humà. Però hi ha també un altre tipus de música, que és aquella música que sospitem que és la que surt del cant de les sirenes, aquella música, no?, que està vedada pels éssers humans, perquè aquells que es deixen seduir, no?, pel cant de les sirenes són aquells que acaben morint i que, per tant, els homes no sabem com és aquesta música. Seria una música que ens treu fora de nosaltres, una música que ens posa en perill, tot el contrari de l'ordre, una música que sedueix, encara que tota música sedueix, pot seduir. I amb aquest llibre, a diferència de les diferents, dels diferents plantejaments de la música de les sirenes a través de la literatura, no?, amb autors com penso ara amb Kafka, amb Octavio Paz també, no?, amb alguns autors que han treballat això més properament, més enllà de l'antiguitat. Amb aquest llibre, com deia, Pascal Quignard ens recorda que quan van amb el vaixell els mariners i comença a sentir-se aquest cant, els mariners de seguida es tapen les orelles per no quedar seduïts i comencen a cantar remant. Sabeu que el cant i el treball sempre han anat molt units i el cant ajuda també en moltes feines, diguem-ne, a l'època agrària, no?, quan encara hi havia tots aquests treballs manuals que la gent feia ajudant-se amb el cant, perquè el cant dona forces, no? Doncs els mariners comencen a cantar i van remant per no fer desfallir les seves forces. I Butes, aquest mariner, decideix que ell no rema, que ell no segueix l'ordre d'arribar a port i que ell es llançarà al mar. Es llançarà al mar i escoltarà el cant de les sirenes. En tota la mitologia grega, Butes és l'únic ésser humà, l'únic ésser humà que es llença i escolta aquest cant. A partir d'aquí podríem pensar si la nostra música, la música actual, la música contemporània, i entenc per contemporània tot el vano de la contemporània, des de la música més comercial a la no comercial, en quin costat està. Té alguna cosa de cant de sirenes encara, aquesta música? És una música absolutament reglada, una música com la d'Orfeu? Quin tipus de música és la que mou el nostre cos i mou les nostres ànimes, no? A partir d'aquí, de les reflexions sobre aquest text, vaig pensar aquestes jornades com un primer paisatge de les relacions música i poder, perquè evidentment el tema és molt, molt ampli. En aquest primer paisatge, el que m'interessava i és el que vaig proposar als convidats que avui estan amb nosaltres era obrir una doble línia, que era per un costat el poder de la música, perquè la música té un poder, la música ens toca, la música és matèria sonora que ens atravessa, és diferent de l'art visual, amb això, per molt impacte que té l'art visual, la diferència en la música és que la música ens entra per tot el cos i ens modifica aquesta corporalitat i el propi estat. La música entra per la corporalitat, no és quelcom que puguem mantenir separat. Per això, de vegades, escoltar segons quina música també pot arribar a violentar molt. És a dir, té els dos nivells. Llavors, els diferents poders de seducció de la música, que això ho treballarem bàsicament durant la primera part d'aquest matí, amb en David, amb la Mònica i amb l'Ivan. Després ja els presentaré correctament i adequadament, i als quals els agraeixo molt que estiguin aquí de nou. I després la segona part, que és una segona part en la qual el que es planteja ja també és les relacions entre música i poder, entre música i poder a nivell tan institucional, com pot ser la qüestió que ens portarà en Curro, no?, de flamenco i poder, i també el que jo intentaré proposar-vos, on aquest poder és un poder no tan institucional, sinó el de la indústria cultural, això que es diu indústria i cultural, que a mi encara em produeix una sensació estranya, quan ho dic a la vegada, però és el que tenim, és el que hi ha. I plantejar les relacions entre la construcció d'una intimitat a través de la música en relació a la construcció d'un paisatge sentimental que és social i que és col·lectiu, que és el que s'intentarà exposar. I per acabar, i ja que treballem en un àmbit sensible, hem convidat també a la Úrsula San Cristóbal, que és una artista xilena, que ens presentarà una performance que és una reflexió a través de la seva corporalitat i la seva veu de l'experiència d'una migrant dona, és a dir, amb el doble nivell de vegades que té això d'exclusió i com això es pot transmetre a través de la música. Serà una performance que de debò també promet ser molt, molt interessant i molt bella, Jo he vist algunes imatges i espero que aquí tècnicament estiguem a l'alçada perquè és important. Llavors, aquestes són les dues línies i en aquest sentit, com deia la Pepa, jo vull agrair també la presència dels estudiants, que en alguns casos estan també mig obligats, perquè últimament la cosa és així, has d'incentivar molt, cosa que és preocupant pels docents, però ara no entrarem en aquest tema perquè seria molt, molt llarg. Però crec que és particularment important perquè estem en un món en el qual la ubiquitat de l'ús sonor és enorme, amb els mitjans des de principis de segle, no? Per no anar més des de la ràdio, no? Des de la ràdio i els mitjans de gravació sonora i reproducció, nosaltres vivim amb un magma sonor quasi en continuïtat. Escoltem música pràcticament a tot arreu. Això ha generat també una distinció respecte a què significa escoltar música al món contemporani, no? I ha implicat, deia, una distinció respecte a la manera en què abans es sentia música. Abans es sentia música molt poques vegades, a no ser que la fessis tu. Ara nosaltres hem deixat de fer música i són els grans mitjans els que ens donen aquesta música. Nosaltres ja apenas cantem, en canvi escoltem, però com escoltem? Llavors, crec que és molt important, quan estem en una societat en què la música ens entra per tot arreu, para, ni que sigui una estona, a pensar com la música entra, quina música vull que entri, per què vull que entri aquesta música i per què no vull que entri a lo millor un altre tipus de música. Perquè la música no és neutra, mai és neutra. La música és una arma, com el David em sembla que explicarà també, i com a arma és una arma de doble fil, en aquest cas. I llavors crec que per qualsevol consumidor de música és important saber què és el que consumeix. I és per això que agraeixo que els que tenen els oïdes més sensibles i joves també estiguin aquí per fer el mateix que fem la resta, que és simplement intentar aprendre. És l'únic que fem i és la feina fonamental en una universitat, intentar aprendre i intentar transmetre. Crec que per part meva ja està i podem ja donar pas a l'obertura d'aquestes jornades.
Vale, doncs moltíssimes gràcies, Carme.